La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 11 d'octubre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca un programa de la ràdio en català que també es fa per la Catalunya sencera, ep, i per Andorra, la caravana, i ho fem com sempre amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Avui us parlaré d'un telèfon mòbil que truca sol al telèfon d'emergència si puges a una muntanya russa. En uns minuts us explico aquesta i altres notícies curioses a la caravana de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia, Nina? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. El 2021, només un 15% dels menors de 29 anys tenien la capacitat de residir de manera independent, segons el darrer Observatori d'Emancipació publicat pel Consell de la Joventut d'Espanya. Del 26% de fa 13 anys hem passat amb més de 10 punts percentuals menys. La taxa d'emancipació jove a Espanya està pràcticament en mínims històrics i és per això que sortirem al carrer a escoltar la veu del poble i preguntar-vos: ja us heu emancipat? A quina edat ho veu fer? En parlarem de tot plegat amb el nostre expert del dia, Ricard Cayuela, expert en psicologia econòmica.
I és dimarts i per tant toca Crònica Negra, els nostres crims, o gairebé. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, doncs com cada dimarts ens acompanyarà a la caravana la doctora Rosa Vinyas, psicòloga i criminòloga, per explicar-nos una temptativa d'homicidi domèstic a l'atleta paralímpica d'alt nivell, Carmen Jiménez.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Celebrarem la Setmana del Cava amb dos grans cellers de Catalunya, com el celler Carol Vallès i el celler Agustí Torelló i Mata. Els seus responsables pujaran a la caravana per brindar i explicar-nos què fa d'aquesta beguda una indispensable a qualsevol festa i a qualsevol casa.
I a partir de quarts de 5 de la tarda, Nina, els caravaneros, parlem per ser solidaris.
Avui a la caravana, Nexa Fundació, una entitat que treballa des de fa 40 anys amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels infants amb pluridiscapacitat i les seves famílies i defensar els seus drets.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana el bo i millor del tietisme de la ràdio catalana, Andreu.
Laura Rabanal, Consol Rovira i Carme Pasqual tornaran a pujar a la caravana per comentar l'actualitat a la seva manera. Avui, però, amb un toc de màgia, i és que ens hi acompanyarà el maqui còmic Gerard Borrell, que està de gira amb el seu espectacle Ateneus a les conseqüències.
Doncs tot això i més a la caravana, a un programa sobre rodes. Comencem, com sempre, el programa amb les cosetes de l'Andreu. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui estalquejo el convidat de les tietes, en Gerard Borrell. Per començar, he de dir que el lila és el seu color preferit i no hi ha lloc al dubte, perquè en gairebé totes les seves fotografies, d'una manera o altra, apareix el color lila. A mi també m'agrada molt el color lila, no sé si a vosaltres...
Sí, és un color que m'agrada.
Sí, a mi també m'agrada molt.
Doni una mica d'alegria. Però, d'altra banda, es nota que apareixia el programa Pura Màgia de Televisió Espanyola i és que té fotos amb tots o gairebé tots els concursants, així mig famosets, d'Operación Triunfo, com la Chenoa, el Bustamante, la Gisela.
Home, mig famosets no.
Bé, famosets. jo sóc bastant fan, he de dir, d'aquests tres concursants d'Operación Triunfo que he dit. Però fins aquí tot correcte, no? De fet, el tema de la biografia de transgressor, provocador i descarat, una miqueta poc, diguéssim. Ara bé, i aquí és on hi ha el punt d'inflexió. Fins a quin punt estaríeu disposats vosaltres a passejar-vos pel mig de plaça Catalunya amb calçotets?
Ui, jo no, eh?
Home, mai per res.
No. Molt pudor aquí, eh?
Sí, una miqueta. Doncs ell ho va fer l'1 de febrer, que segur que de calor no en tenia, i no és l'única vegada, de fet. També ho va fer en ple novembre de l'any passat a Passeig de Gràcia, però no us espanteu, que era per promocionar, doncs, el seu espectacle, perquè, de fet, a la seva descripció posava compra d'entrades para mi espectáculo para poder comprarme pantalones.
Claro, especta...
Culo.
Exacte.
Ai.
Joan, això...
Xascarrillo?
Sí.
Com
a trusqueta.
Exacte. Però, com ha anat això? Com ha anat? Mira't.
Un poco triste.
Un poco triste.
Però a veure, us he de dir una cosa, perquè crec que, dient això, li agrada massa ensenyar el seu cul. I, per dir un veredicte final, jo trauria la fotografia del 4 de juliol del 2020 on apareix el seu cul amb l'hotel Vela de Fons.
Carai.
Anem al teu toc, Andreu.
Doncs avui us explico una intimitat. De fet, aquí sempre explico intimitats.
Sí?
Però és igual. Tot i ser hipocondríac, odio molt els hospitals.
Què vol dir, tot i ser hipocondríac? Tu saps que els hipocondríacs odiem, i ho dic en primera persona, els hospitals?
No, però saps què passa?
Patim
que, clar, no, no. El fet és ser hipocondríac com fa que tu vagis més a l'hospital perquè t'han de diagnosticar allò que tu creus que tens.
Un dia en parlarem amb un psicòleg i ho entendràs, eh?
Vale.
Però no acaba d'anar ben bé així la cosa.
Segur?
Segur.
Bé, ja us explico. Les mascaretes m'han ajudat a mi a superar una miqueta perquè era olorar a l'hospital, l'olor hospital, i em posava malalt.
Sí que té un gust... Ai, un gust, oi?
Sí,
un olor.
Has llapat el terra.
Exacte. En fi, té una olor particular, l'hospital.
Sí, efectivament.
Eh?
A polvo talco.
Sí, llavors, sí, no? Les mascaretes m'han ajudat perquè no olores tant a hospital. Llavors, això, no em poso tan tens, perquè jo sempre que entro a un hospital i oloro l'olor a hospital, em poso tens com una roca.
Odies la gent que...
Que no es moque. I avui faig versió hospital, perquè he anat a l'hospital avui i tenia una persona al meu costat que anava fent... Sabeu el sorollet aquell de...
Jo el faig molt.
Ai, sí, em posa nervioset.
A mi també em posa molt, i és una cosa que crec que tothom odia, però bàsicament jo el que penso és, si tens mocs, moca't. Si ho fas ja perquè t'has mocat i no t'acaba de sortir el moc, diguéssim, ho entenc, però, si us plau, si portes 5 vegades fent-ho, intenta't mocar i potser després no ho faràs.
Andreu, avui targeta groga, eh? Recorda que la gent està dinant a casa.
Ai, és veritat.
Dit això, qui té boca s'equivoca i qui no... Es moca. Què et fa feliç?
Doncs em fa feliç veure vídeos de gent que té petits accidents. Per exemple,
ai,
els vídeos tipus zona zapping.
Ui.
O els vídeos que trobem doncs, per les xarxes socials moltes vegades, que al final no els hi passa res, eh? Però fan que passis una bona estona veient lo malestrucs que poden arribar a ser les persones.
Malestrucs!
Tu ets malestruc o no?
Heu vist? Jo molt, massa.
Sí, eh?
Sí, bastant.
Va, el propòsit d'ahir quin era?
Era d'anar al metge quan toque. Llavors, ho he complert,
sí?
Perquè, efectivament, sí.
Ho necessitava. Tot en ordre?
Bastant en ordre.
Un
no direm tot. Sí, un xequeig mai va malament.
Va, propòsit nou.
Doncs avui li dono un propòsit a la Núria Ros.
Ui,
això no s'hi val, eh?
Sí que s'hi val.
Val.
De ben segur que la Nina agrairà molt. I és que demà al matí ens porti alguna cosa dolça per esmorzar. Què porti la Nina tota la setmana? Demanant-li a la Núria
perdona.
Alguna cosa dolça.
No, és que això totes les setmanes acabes de dir... Una setmana, Nina Agustí ha portat un dolç.
No, però que porto reclamant-te.
Ah, val.
Exacte.
Setmanes, perquè, clar, això va ser una iniciativa d'ella, d'acord? O sigui, ho expliquem per l'audiència que està a casa. Això s'ha de reclamar. Ella va començar a dir, portem cada setmana una cosa dolça per tot l'equip.
Sí.
Comences tu, Nina. I vaig dir, veuràs que ella no comprarà res. I jo, val, començo jo. Li vaig fer el gust de portar-li unes... unes pastetes, que no podem dir marques. De fet, una d'elles no l'havia tastat mai, per tant, li vaig descobrir el món.
Sí.
I porto dues setmanes reclamant-li que a ella li toca portar alguna cosa.
Jo, mira...
No, m'he de defensar. Avui hem parlat amb
Nina Agustí.
Estem a Maromuntanya, eh?
Sí, perdoneu, val. Però és que avui al matí he tingut una conversació amb Nina Agustí...
Tranquils, que tenim 3 hores, de programa.
I li he dit, Nina Agustí, no t'he portat res perquè no vull menjar tants de dolços al matí ja, perquè llavors no serveix de res que al vespre me mengi una crema de carbassó.
Això ho diu perquè vol menjar moltes pizzas.
Llavors, li he donat l'opció de Nina Agustí... Quina fruita vols? Nina Agustí no ha respost. Llavors, Núria Ros ha complert amb el seu tracte.
No he respost perquè la Núria té moltes al·lèrgies.
No! S'ha acabat.
Bueno, fi, Nina, demà t'ho porto.
S'ha acabat
raó. Andreu, molt bé.
Debat. Jo només plantejo una cosa, eh? Núria Ros, em deus una pizza.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Que després acabo el programa i no tinc veu,
clar.
I no sé per què, clar, si em poso a cridar. Gairebé 10 minuts que passen de les 3 de la tarda, obrim la cara B d'aquest programa amb totes les notícies que no hi caben en un informatiu. Què ens portes avui, Núria?
A veure, doncs avui avís per navegants, perquè en aquesta cara B de l'actualitat us parlaré de mòbils i tecnologia. Esteu d'acord?
Teniu ganes de parlar d'aquestes
coses? Sí, 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 tant.
És que maca, us pregunto si us agrada o no.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
però va,
sí, sí,
pregunta, no està bé. Algú de vosaltres té el nou iPhone 14?
No.
No tinc el plaer.
De fet, tinc un iPhone i no sé ni quin és.
Ai, el 6.000, eh, aquest?
No, aquest deu sembla... ser l'XR.
Ah, sí que ho sembla. Sí, sí que ho sembla, molt sí, bé. Breu. Bueno, i coneixeu alguna persona que el té, l'iPhone 14?
No. Que és el 13,
sí.
És l'últim.
Jo el 13 el tinc.
Ni idea.
Bueno, 14, no. Dit això, molta atenció als oients que el puguin tenir, que tinguin pensat anar a un parc d'atraccions. Per què us dic això?
Ai.
Doncs perquè aquest iPhone 14 truca sol, ell solet, a emergències quan puges a una muntanya russa.
Home, imagina't el Dragon Khan, et truca tota la agenda.
Què passa? Que... truca a emergències, eh? I direu, per què?
Per què?
Doncs perquè la velocitat que agafa l'atracció i els subtracs i les frenades provoquen que s'activi una nova funció de l'aparell, que quan detecta un possible accident,
sí,
el que fa és trucar automàticament als serveis d'emergència.
Ah, i ho detecta com a accident,
exacte,
això, eh?
Exacte. Cal dir que aquesta funció està pensada específicament pels accidents de cotxe, eh? Cosa que està molt bé, però clar, els detectors de telèfon, com és evident, no poden diferenciar els moviments, en aquest cas, d'una muntanya russa o que en principi puges per diversió, dels cops amb un vehicle. Val? Aquest és el problema. A tot això, dir-vos que Apple no havia avisat, no?, d'aquest possible inconvenient amb la sensibilitat de l'aparell, i han estat els nous compradors del telèfon els que ho han notificat a la marca després de comprovar-ho en parcs d'atraccions. Un cas molt recent seria el que publica el Wall Street Journal i que explica, sí, que una família, doncs, va pujar a una muntanya russa, no? Molt bé. Però què va passar? Que en acabar el trajecte es va trobar amb la pantalla del seu mòbil totalment bloquejada, tot indicant, doncs, que ja havia trucat als serveis d'emergència.
M'imagino el pobre nano que agafa la trucada i sent xisclar, clar.
Clar. I què passa? Que a l'espera que la marca hi posi una solució, de moment els firaires sí que demanen que els clients activin el mode avió abans de pujar a les atraccions, i d'altra banda els usuaris proposen a Apple crear un mode muntanya russa. Clar, és una mica cutre, no? Sí, per les futures creacions del dispositiu. És que la tecnologia ens atrapa, nois.
Sí, ja ho
veieu,
sí, sí,
veieu, veieu. Vaya comentari de boomer, eh? Acabo de tenir.
Va, més cosetes.
Va, més cosetes sobre mòbils. Molta atenció també perquè WhatsApp està a una passa de fer possible la creació de xats amb més de 1.000 participants.
Més de 1.000?
Més de 1.000 participants, què us sembla?
Però si a mi un grup de 4 ja m'atrapa.
Doncs imagina't, més de 1.000, eh? Us explico, no sé si ho sabíeu, però fins ara... Bueno, us ho pregunto. Quantes persones màxim hi podia haver en un grup de WhatsApp? Sisplau, no mireu el guió, perquè no té gràcia.
200 i pico?
No en tinc ni idea.
No? No sé. Sí. Us explico. Fins ara només es podien tenir converses en un mateix espai amb unes 512 persones, que déu-n'hi-do, vull dir, a mi ja em sembla exagerat.
12, eh? No 13, no, 12. No.
Sí, exacte. I ara, com us deia, la capacitat de la xarxa social s'ampliarà fins a 1.024. Per tant, si abans ens semblaven moltes, ara al·lucinem tots. A tot això cal dir que aquesta capacitat ja està disponible per a alguns treballadors de WhatsApp, que el que estan fent és provar-la, i molta atenció perquè un cop s'hagin fet totes les revisions corresponents, doncs es posarà a l'abast de tots els dispositius iOS i Android perquè tingui la versió més recent de la plataforma. A tot això cal dir-vos que aquest mes de juny la companyia ja va ampliar de 256, és a dir, no anaves mal encaminat, Andreu, a 512 els interlocutors en els xats de grup, i ara, només 4 mesos després, doncs ho han tornat a incrementar, tant, cal dir, a la versió mòbil com a la modalitat d'escriptori. Per tant, pot ser que arribi un dia que hi hagin xats de 1.000 i 1.000 i 1.000 i 1.000 i 10.000 persones.
Ai, Déu meu. Jo pateixo pels grups de pares d'escola, eh?
No, ostres, no, és que 1.000 persones són moltes, eh?
Són molta
imagina
gent.
Que tothom digui bon dia.
Ai. O enviï fotos de
bon dia. O enviï fotografies.
Mare de Déu.
Déu-n'hi-do.
Va, i acabem amb la musiqueta, anava a dir, amb la, amb la notícia musical del dia.
Sí, avui la notícia musical ens la porta Queen.
Queen, eh? Meravellosos.
Molta atenció, eh? Molta atenció als més fanàtics de Queen, perquè aquest dijous, dia 13, arriba una cançó inèdita de Queen amb Freddie Mercury.
Ep!
Que fort,
eh? Ep! Inèdita?
Inèdita. La cançó, si voleu us explico, rep el nom Face It Alone, i es remunta a les sessions de l'àlbum del 1989 de la banda, que aquest àlbum es diu The Miracle, l'àlbum que, per cert, va anunciar el principi del final de Freddie Mercury, el grup.
Uh-huh.
Què dir-vos? Doncs que en declaracions a la BBC, el bateria del grup, Roger Taylor, ha assegurat que la banda va trobar aquesta petita joia, perquè realment és una joia,
sí, tant,
del cantant de la que s'havien oblidat i que va ser meravellós. I tot el que al principi pensaven que no es podria salvar la gravació, finalment, amb un grup d'experts, doncs ho han aconseguit. D'aquesta manera estem a només 3 dies de poder gaudir de Face It Alone, la cançó inèdita de Queen, amb el més gran Freddie Mercury.
Home, l'escoltarem en aquest programa,
i tant,
eh? Aquesta cançó. Déu-n'hi-do, aquí, en aquesta emissora, hi ha més d'un fanàtic de Queen.
Doncs mira.
Per ells, avui, Freddie Mercury.
Easy come, easy go, will you let me go? Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Oh, me, oh, me. So you think you can stop me and spit in my eyes? So you think you can love me and leave me to die?
La Caravana, un programa sobre rodes.
Disset minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. No podeu imaginar-vos lo bé que ho hem passat amb l'equip aquí a l'estudi escoltant aquest Bohemian Rhapsody. Nina Agustí, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan.
Avui has tornat a fer de...
Avui de reportera intrèpida.
Reportera intrèpida. I has tornat a sortir al carrer a preguntar-li a la gent del poble del barri de Sants, que...
Ui, gairebé t'ofegues, eh? Avui he preguntat a la gent del carrer que... T'has independitzat? Aquesta és la pregunta. És molt curta, oi? És molt curta, oi?
És curta. La pregunta?
Sí. No es pot fer preguntes de sí o no, vale? O sigui, ara ho dic per aquí... És que no m'està entenent. És que el Joan no m'entén.
Sí.
Però vaja, és igual. Va. Si la gent em deia sí, jo els deia com va ser. Si em deien no, per quin motiu no ho has pogut fer, vols marxar de casa?
Val.
Val.
Entenc...
S'ha entès la dinàmica?
Sí, sí, entenc com va.
En el cas de la gent més gran, els hi preguntava la seva experiència i si tenen fills, sí. Com va ser aquesta marxa, com a ells, com a pares, doncs com ho van sentir, no? Que sí. Marxessin els fills de casa. S'entén perfectament, per tant... Tocarem molts punts en aquesta pregunta del dia, ja veureu, i per quin motiu, diràs, Joan, per quin motiu has fet aquesta pregunta?
Per quin motiu, Nina, has fet aquesta pregunta?
Així m'agrada. Doncs en primer lloc, perquè ahir vam prometre per antena que faríem aquesta pregunta, val? I en segon lloc, atenció als titulars. Diuen, independizarse es hoy más complicado que hace 15 años. Solo el 15,6% de los jóvenes pueden emanciparse, frente a un 26% en 2007. És a dir, quan tu vas fer.
Exacte. I a més, sí, no, aproximadament.
Sí?
Hi ha més notícia o no? Hi ha més notícia?
Sí, hi ha una altra.
En veu de Siri, sisplau.
Veuràs. Solo el 3%... No, solo 3 de cada 10 jóvenes viven por su cuenta a los 30 años. La situación económica empuja a muchos a volver a casa de sus padres.
Gracias, Siri. Casi te equivocas.
Sí. I com que aquí tenim una problemàtica, la pregunta del dia intentarà posar una mica de llum a la foscor i no és per imitar programes, és que és una dita de tota la vida, eh? Vull dir, no ens apropiem de tot, eh?
No.
Primerament, Joan, jo ja saps que sóc molt random, eh?
Sí.
O sigui, que no t'espantis, però...
Val.
Quan penso en aquest tema, i deixa que t'expliqui aquesta nedadolla meva,
sí.
Me n'adono que realment el que durant anys hem considerat casa nostra
És que dels nostres pares.
Sí, bueno, clar, sí, sí, sí.
O sigui, que els joves a partir dels 20 i pocs, val, ja som uns paràsits a casa dels nostres pares.
Una mica.
Doncs no m'agrada aquesta idea.
Doncs
val?
O sigui, vés-te fent a la idea.
Clar, és com quan descobreixes moltes coses, et fas adult i no, no la vida... Man, és igual.
Adult als 20 i pocs, eh?
Sí, 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 sí. No, no, és veritat.
Està bé.
Comences a donar-te de coses que dius, mare meva, en quin món ens hem ficat. De seguit, deixa que parlem primer dels que ja fa anys que es van marxar de casa, d'acord? Per tant, els més grans. Com va ser el dia que van marxar de casa?
Doncs jo em vaig independitzar als 22 anys, perquè els meus pares van anar a viure fora de Barcelona. Em van dir que em guardaven una habitació al poble, però jo vaig dir que no volia viure al poble, que volia viure a la ciutat.
Tu vas poder permetre tu econòmicament?
Doncs en aquell moment sí, perquè treballava i perquè vaig poder trobar un lloguer que estava molt bé de preu i mira, me'n vaig poder sortir. Jo crec que avui en dia ho tenen molt, molt més complicat, perquè tal com està el mercat de l'habitatge i els sous, és quasi una quimera que un jove de 22 anys es pugui independitzar.
Un poco triste.
Sí?
Sí. Tenía 20 años porque había trabajo fuera y entonces pues... En casa pues éramos tres hermanos y yo era más atrevido.
Aquest és l'Antonio.
M'agrada molt l'Antonio, eh?
Sí, l'últim és l'Antonio.
Un poco triste.
Exacte, però riu. Un poco triste, però em fa gràcia.
Sí, perquè el dia que va marxar va ser això. Un poco triste, jaja.
Doncs... és una mica allò, la vida és una mierda. I ja està, ja ho tindríem.
També l'Antonio m'ha explicat com va marxar la seva filla de casa. Escoltem-lo.
Tengo una hija de 40 años ya. Lleva ahora de 4 o 5 años fuera de casa. O sea que hasta los 34 o 35 años ha estado siempre en casa. Dependiendo de nosotros, trabajaba, pero hasta los 30 y pico años, ¿eh? Que no es fácil para la gente joven buscarse la vida, ni mucho menos.
Amb 35 o 36 anys, eh?
I per què em mires així, Nina?
No t'estic dient
què
res,
què vol dir
eh?
35 o 36?
Si t'estàs identificant...
Què vol dir, que això és una persona gran?
No.
No ho és!
Que està parlant de gent jove. És que per què es posa tan violent? No ho entenc.
Som joves.
És igual, deixem-ho estar. Realment, no ens ha de sorprendre, Joan. O sigui, hi ha moltes persones amb aquesta edat que es troben en aquesta situació.
Sí.
De fet, he trobat una noia de 34 anys que sí. No ha volgut donar declaracions perquè li feia una mica de vergonyeta.
Però ja les explico jo, eh?
Sí, però sí, m'ha deixat que ho expliqui, per tant... Jo us ho explico, d'acord? Ha dit que ella ha hagut de tornar a casa dels seus pares fins a 4 vegades.
Ai, pobra.
D'acord? Es veu que... Va, aquí, això també ho diré. No ho he posat al guió, però ho diré. Sortia amb un noi i llavors ho deixaven, tornava a casa dels pares. Sortia amb un noi, saps? Clar. I així, etcètera, etcètera.
Clar, clar, clar. No, ens estem rient molt hi-hi-ha-ha, però és un tema dramàtic, eh?
Sí, sí, sí.
Que els joves no puguin marxar de casa als seus pares i emancipar-se.
Exacte. De fet, ella també deia que s'havia trobat molts inconvenients econòmics i que per això hi ha hagut de tornar i, de fet, ara està a casa dels seus pares. Escoltem, però, com va reaccionar l'Antonio...
Ui, l'Antonio.
Al saber que la seva filla podía marchar de casa.
Ay. Encantadísimo. Una liberación para ella, porque quiere decir que puede independizarse. Tener los hijos retenidos es una estupidez. Deberían irse a buscarse la vida por su cuenta. Otra cosa es que hoy día no pueden, no ganan suficiente. Los alquileres están fuera de alcance.
Yo lo resumiría así, ¿eh? Antonio, ¿cómo estás?
Encantadísimo.
Exacto.
Encantadísimo. No tots els pares ho porten tan bé, però la marxa dels fills, ara ho parlarem, Joan. Però ens falten els protagonistes del dia, els joves.
Home.
Tots ells entre 20 i 26 anys, d'acord? Per
situar-nos. Ara sí m'agrada que em miris a mi.
Joan, prou ja amb la teva edat. Assimila-ho. O sigui, els he preguntat, has pogut marxar de casa dels teus pares?
No.
Per què?
Perquè encara no tinc més per independitzar-me.
Igual. Però voldríeu?
Sí, clar.
Sí.
Sí.
I com va ser?
Pues perquè vaig veure que no tenia una altra opció factible, saps? No, vaig sortir amb una mà al davant i l'altra al darrere, pràcticament. Sí, m'ho vaig muntar com vaig poder i ja està. Ja porto més de 3 anys i pelante.
Jo em vaig independitzar l'any passat, no sé quan vaig passar de la carrera, perquè sóc de Girona i ara visc a Barcelona. I visc en un pis d'estudiants amb 3 amigues. T'ho pots permetre tu o t'ho paguen uns pares?
No, m'ho paguen els meus pares, el pis, menjar i el transport.
I quan creus que tu podràs mantenir-te per tu mateixa?
Hores d'ara, i veient com estan pujant les coses, la veritat és que no tinc molta esperança que sigui d'aquí poc, la veritat. Llavors, en teoria, quan acabi la carrera, m'agradaria poder fer-ho, però no ho veig molt possible.
Fa 4 anys vaig marxar de Mallorca i vaig venir aquí a estudiar. Primer vaig estar 2 anys a una residència i aquest l'any passat me'n vaig anar a un pis d'aquí a Barcelona, llogat.
I t'ho paguen tu uns pares?
Sí, t'ho paguen els meus pares. Jo contribueixo en els meus gastos, però el lloguer el paguen ells.
Quan creus que tu podràs mantenir-te per tu mateixa?
Pues no ho sé. Realment, ara aquest any acabo la carrera, començaré a buscar feina i intentaré poder començar a pagar-me part del meu lloguer o dels meus gastos, però crec que necessitaré ajuda durant tot temps, fins que pugui.
Nina,
digue'm.
Pregunta'm això de quant temps crec...
Que trigaràs tu a mantenir-te econòmicament.
Saps?
No, és que és la descripció... Jo crec que és clau,
jo crec que resumeix tot amb això.
Sí.
Amb aquesta risita de... Ui.
Sí, doncs ui, ja veus com està la situació.
Déu-n'hi-do, quin panorama.
Tu a quina edat vas poder marxar de casa?
Jo crec que ja no me'n recordo, perquè...
Fa molt temps, no?
Fa 3 dies, abans d'ahir, quan tenia 20 i pocs, 21 o 22 anys.
21-22, eh?
Sí, 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 sí.
Però quan vas dir, val, m'ho puc permetre? O vas marxar amb amics? O què vas fer?
Vaig marxar amb amic.
Ah.
Vaig marxar amb una amica a una casa de lloguer, vam compartir pis d'estudiants.
Sí.
Pots comptar com era aquell pis, també t'ho dic.
No, clar, ja, sí, sí, ja m'han comentat algunes que tenen plagues de cucs.
Com?
Sí, sí, sí. O sigui, m'han explicat moltes coses de pisos d'estudiants,
no,
però
aviam,
serà per un altre dia.
Sí, un altre dia parlarem de pisos d'estudiants.
Sí.
El meu era net, però...
El de l'Andreu també, eh? No ho sé, ja ens ho dirà.
Li preguntarem algun
diu
altre
que
dia.
Diu que sí, però la Núria diu que no des de la peixera, eh?
El tema.
Jo encara estic en casa amb uns pares, vale? Però m'ha passat com el Pau. Escoltem-lo.
És graciós que em preguntis ara això, perquè s'han independitzat ells de mi i vinc de la primera entrevista de treball. Així que ara estic a punt d'independitzar-me de veritat i que no em paguin elles el pis.
I com ha estat això?
Raro, perquè estava estudiant i he deixat la carrera i no estic aquí i... però està anant molt bé. Estic molt content amb els meus companys de pis, però bueno, independitzat econòmicament no estic, llavors no sé si compta.
O sigui que t'ajuden bueno. Tons pares encara, no?
Sí, bueno, m'ajuden del tot, de moment. Però vale. Pel següent mes estaria bé que ja no.
M'ajuden del tot, eh?
Del tot, del tot. A mi també m'ha passat, Pau. O sigui, jo, els meus pares també han marxat en lloc de marxar jo. Val? Casualitats de la vida, eh? Que fort.
Ai.
Ara sí, escoltada la veu del poble, la veu de la gent, donem pas al nostre expert d'avui, Ricard Cayuela, expert en psicologia econòmica. Bona tarda, Ricard.
Hola, bona tarda.
Per quin motiu és tan difícil marxar de casa?
Bueno, hi ha un tema que suposo que no sé si el programa dona per si, però que no l'heu tractat fins ara, però que té molta incidència, i és que estem en un segle del fi de la feina. I aleshores hi ha una nova economia que es diu la gig economy, que és l'economia del bolo, paral·lelament a l'existència de robots i d'intel·ligència artificial. És a dir, que el futur és negre i aquesta és una de les raons paral·leles del que esteu parlant, de per què els joves no es poden... Vull dir que a casa s'està calent i s'està bé.
Per tant, podríem dir que ens hem d'espantar perquè no quedaran més feines?
Bueno, no ens tindríem que espantar, però tindríem que saber que això comença a ser així. I aleshores, que si tu no t'espaviles i et deixes... no fas res per espavilar-te... El dia de demà, si tu no ets una persona útil, qualificada, llegida i viatjada,
sí.
Doncs et quedaràs fora d'onda. I això és important saber-ho. Al marge de la emancipació. Mm-hmm. També cal dir un tema que no sé si ha sortit fins ara, crec que no, però que us estic escoltant, que és el lloguer compartit.
Sí.
A vegades hi ha més joves que s'emancipen, però s'emancipa 3 o 4 o 5, no?, en parella,
companys de pis.
O sense parella, uh-huh. I ocupen un pis i paguen el lloguer entre tots, no? I això no deixa de ser una sortida. També hi ha totes les ajudes que en aquest moment s'estan donant als joves, que cal aprofitar-les, i les possibilitats d'aprendre, d'informar-te i de ser una persona, com he dit abans, qualificada.
Uh-huh. Ricard, com pot afectar aquests joves que no poden marxar i que no poden fer aquest pas? Com els pot afectar psicològicament parlant?
Doncs pues mira, tot dependrà de si entren en depressió o realment són capaços de sortir d'aquest neant, no? d'aquest núvol. No? Jo crec que l'afectació està més en relació de com tu, com a persona, t'aprens la situació i si hi ha algú, a més, que t'ajuda a dir-te, pues no, escolta, tens que sortir d'això i tindries que fer això, això i això. Si et deixes morir al sofà de la tele, aleshores estem perduts.
Avui estem parlant amb Ricard Cayuela, i ell és expert en psicologia econòmica. Bona tarda, Ricard. No sé si sol o pot provocar conflictes el fet que el fill o filla visqui a casa dels pares però vulgui marxar i no pugui, i que els pares volen que marxi perquè es pugui independitzar, però veuen que no pot.
Bueno, en principi jo, com estava dient, i conec casos, si els pares veuen que el nano o la filla es mouen, s'espavilen, estan inquiets, porten idees a casa o estan buscant feina, llavors pels pares és un tema molt més relaxant el fet de que el nano no se'n vagi. Si al contrari tens un nano que està, com he dit abans, tot el dia al sofà, veient la tele o amb els mandos dels videojocs, i que no s'espavila, doncs aleshores, clar, els pares munten una mica en còlera, no? I aquí podem entrar en un conflicte. Mm.
Ricard, abans hem escoltat el testimoni de l'Antonio, que ens explicava que el dia que va marxar la seva filla ell va quedar encantadíssim. I hi ha molts pares que no ho porten de la mateixa manera, que se'ls hi fa molt dur. Què els aconsellaria a tots aquells pares que pateixen la marxa dels fills?
Bueno, els pares... També se suposa, clar, depèn una mica de l'edat, no? He sentit algun pare que tenia una filla de 40 anys, no? Uh-huh. Depèn una mica també del projecte dels pares. Quan un pare entra en el que diem nido vacío, és a dir, que els nanos marxen, se suposa que ells tenen també projectes i tenen coses a fer. I que i fins i tot poden, encara que sigui amb la distància, ajudar els seus fills. Física o econòmicament, com sigui, no? També tenim que tenir en compte que a vegades els fills tornen a casa, marxen, però fracassen i tornen a casa, no? Que és una manera de trobar xupluc, no? Tornar a casa dels pares, que això és una altra circumstància important de tenir en compte. Però jo diria que un pare que està massa pels seus fills i ell mateix no té projectes o no té idees o no té... Pues clar, quan el fill marxa, doncs pateix més, molt més.
Mm. Ricard, com a psicòleg expert en economia, ara parlàvem dels pares que intenten ajudar els seus fills. També és bo per evitar conflictes a casa mentre el fill no pot marxar, que sigui el fill qui treballa i aporta diners a casa?
Bueno, sí, això és el que en principi seria ideal si un té principis i té ganes i reconeix que ja se li ha passat una mica a l'arròs d'estar sota dels pares, i més si els pares tenen problemes, no? El que passa és que en aquest moment l'educació i els mitjans de comunicació pues no ens estan oferint una certa bona imatge de lo que, partint de principis i de valors, es tindria que fer amb aquestes circumstàncies. Pensa que...
Això és perquè no escoltes Ràdio Estel, Ricard?
suposadament. Pensa que tenim 500.000 nanos ninis. Hi ha mig milió de ninis, de que ni estudien ni treballen. L'absentisme escolar o l'abandono escolar és un altre tema que no sé si heu comentat, però que està molt per sobre de la Unió Europea. Aquí tenim un 16% d'abandono i la Unió Europea està just amb la meitat, amb un 8%. No? Clar, abandonar l'escola també és un risc. Per altra part, ens trobem que els que no són ninis, igual resulta que tenen 3 carreres, no? Però que no la saben aprofitar o que no els han sabut treure prou suc, no? Uh-huh. És una situació complicada que...
Entenc, però, Ricard, que el món tampoc els hi posa fàcil, no?
No, està claríssim que no. Pensa que, bueno, els empleos estan baixant, uh-huh, i està pujant la intel·ligència artificial i estan pujant els robots. I això, bueno, hi ha un llibre del Jeremy Rifkin de fa molts anys que es diu El fin del trabajo, o El fin de l'empleo, uh-huh, que és una realitat que tenim que afrontar, perquè està clar que hi ha altres empleos, però aquests empleos poden ser molt d'usos, no? Com el que he dit abans de l'economia del bolo, no? És a dir, jo tinc un contracte temporal de 3 dies, no? Però al cap de 3 dies pues, ja perdo aquest contracte, no? O fins i tot em paguen per estar 2 dies treballant amb la bicicleta portant coses, o fins i tot un músic que va tocar un parell de llocs, però clar, aquí no tens ni protecció de pensió, ni protecció de seguretat social continuada, no? I això és un problema seriós que cal afrontar. El dia de demà suposo que heu sentit parlar de la renta mínima, no? S'està parlant molt de que per el fet de néixer, pues, bueno, quan facis els 18 anys i tinguis la possibilitat de tenir una renta mínima, no? Uh-huh. Jo conec persones que s'han acollit a aquesta renta mínima i s'han anat a l'Espanya vaciada, amb aquestes cases que, que et cedeixen gratuïtament, amb una quantitat de pobles que encara funcionen i amb una mica d'or, però clar, amb això tens que deixar de tenir les necessitats urbanes, que sembla ser que són les que atreuen més, no? El cine, el teatre, avui dia per internet es poden fer moltes coses, no? Mm. Jo aquesta possibilitat d'anar a ocupar pobles, a l'Espanya vaciada, i fer-te tu el teu propi dinar i tenir, pues, això, una ajuda mínima, no és una cosa descartable, eh? Fins i tot pot ser alguna cosa que amb alguns els resulti fins i tot interessant. No a tots, evidentment, els altres es tindran que espavilar i, com he dit abans, tindran que qualificar-se si volen quedar-se en un medi social urbà. Mm.
Doncs així està el món, segons el nostre expert d'avui, expert en psicologia econòmica, Ricard Cayuela. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres.
Gràcies, Nina. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Nosaltres, res, fem uns minutets de publicitat i de seguida tornem a la caravana amb crims o gairebé.
Ràdio Estel.
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a bancsabadell.com/hipoteques. Sabadell. Necessites un banc.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Crims. O gairebé.
Vuit minuts que passen de dos quarts de quatre de la tarda i com cada dimarts ens acompanya en aquesta secció de crims o gairebé la doctora en psicologia i criminologia, la doctora Rosa Vinyes. Doctora Vinyes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ens portes a un cas d'homicidi domèstic, de fet una temptativa d'homicidi domèstic, amb nom propi, Carmen Jiménez.
Sí, és una notícia que ha estat al voltant de molts mitjans de comunicació últimament. I malgrat que no és un crim provat perquè el seu agressor... Això tenim la narrativa d'ella. Sí. Ella, perquè ens posem en contacte, és l'actual campiona d'Espanya d'atletisme adaptat. I ella explica com va arribar a tenir la lesió que li fa que sigui d'atletisme adaptat perquè és paraplègica. Sí. I va explicar que va ser la seva exparella que la va llançar des d'un tercer pis.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I va aconseguir sobreviure, eh?
Va aconseguir sobreviure, però va quedar paralítica.
Vaja. Anem als fets. Uns fets, però, que com deies, Rosa, ens narra la Carme. I, per tant, tenim la seva única versió, eh? Això cal dir-ho.
Sí, tenim només la seva única versió perquè el seu presumpte agressor mai va ser condemnat. De fet, van deixar de perseguir el cas per falta de proves legalment. Per això, el que tenim és la narració d'ella. Però jo crec que, malgrat només tenim la narració d'ella... Aquest és una narració que ressona amb moltes dones que són víctimes d'abusos de les seves parelles i jo crec que
que tenim que dedicar-li un espai i reconèixer quina és la seva realitat.
I tant. Coneguem, doncs, el cas avui de Carmen Jiménez. Són uns fets, doctora Viñas, que passa l'any 2010, eh?
Sí, ella narra que aquests fets van passar cap al 2010. Ens dona una mica de context. Deia que ella havia tingut, quan tenia 29 anys, havia tingut una parella des de feia uns 10 anys, però que la cosa no funcionava i van deixar-ho estar. Llavors, al cap de molt poc temps, potser dies, va conèixer aquesta nova parella i van començar una relació. Aquesta relació, des del principi, era disfuncional, però no obertament violenta. És a dir, ell no la respectava i no la tractava massa bé. I ella s'angoixava molt i es deprimia molt per aquest fet. Quina era aquesta falta de respecte? Quan tenim situacions d'abusos que comencen així, el que cal entendre és que no són dinàmiques que són obertament intimidatòries o violentes al principi, sinó que el que són és el producte d'un miler de petits fets que el que van fent és, d'alguna manera, destrossar l'autonomia que té l'altra persona, la seva autoestima i la seva capacitat de resistir la pressió de l'abusador.
Per tant, és un procés, eh? Sol començar a poc, aquest procés.
Hi ha moltes vies pel maltractament. Hi ha vies de maltractament que potser comencen amb abusos físics directament. Però el que vegem, la gran majoria, és que no tenen aquest començament tan sumament violent d'entrada, sinó que són processos del que diem que es diu control coercitiu, que és minar l'autoestima i, sobretot, l'autonomia de l'altra persona perquè es submeti a l'agressor.
De seguida analitzarem el paper de l'agressor, en aquest cas. Seguim amb els fets que narra, però, Carmen Jiménez en el seu cas.
Bueno, ella va començar a dir que aquesta persona la controlava, controlava el que demanava, per exemple, als bars. Si ella se sentia angoixada per la falta de respecte i l'humiliació contínua, no la deixava anar a tractament o no li deixava seguir el tractament que li havien recomanat.
Per tant, maltractament psicològic, entenc?
Sí, va començar amb una mena de maltractament psicològic, que és com comencen generalment les dinàmiques de control coercitiu. I, a més, quan ella s'intentava dir, o quan intentava resistir i dir i contradir el que ell està dient, per exemple, no he demanat una cervesa, he demanat una Coca-Cola. Ell negava la seva realitat. Li deia, tu què sabràs? Tu què sabràs del que vols? No entens res? O aquestes coses t'ho imagines? El que comúment ho diem, el fer llum de gas.
Això, però, hi ha un dia que es dispara.
Això un dia es dispara, això va pujant de to. Fins i tot tenim algunes narracions que diuen que va patir abusos físics, la va agafar del coll, li feia cops, i això va anar empitjorant. Per fora era la típica persona aduladora que deixava molt bé la seva parella, però dintre de casa cada cop era més violent. Fins que un dia, el que tu ben dius, la cosa va esclatar. I això va ser uns 3 mesos després, aproximadament, de que comencessin a sortir, molt poc després.
Ens situem al dia 11 de març de 2010. Què passa l'11 de març del 2010, doctora?
Pues com tantes altres nits, la Carme va explicar que van tenir una discussió al domicili familiar. I ara mateix el que diu ella és que no recorda ben bé per què era, perquè les discussions eren constants. El que sí va recordar és que aquella nit va estar particularment atemorida perquè ella va començar a cridar i a trencar tot el que trobava al domicili familiar. I això la va espantar moltíssim. Per aquesta por, el que va fer és va anar-se a la seva habitació tremolant corrents i va trucar a la seva tieta per dir-li que estava en una situació de perill. Llavors, clar, la tieta, com ja coneixia i l'entorn familiar d'ella ja coneixia quins eren els fets, es va presentar al domicili familiar i va confrontar l'agressor. I l'agressor, aparentment, davant d'una tercera persona, es va calmar. Llavors, com la cosa va baixar de to, la Carme li va dir a la seva tieta, vés-te'n a casa, no cal que et quedis aquesta nit, malgrat que la tieta no volia, perquè la tieta no se'n refiava massa de que l'agressor es comportés després que ella se n'anés, cosa que és bastant freqüent. Aquella nit no va passar res, es van anar adormits, però el dia següent, quan la Carme es va aixecar i va veure la cara de la seva parella, va sentir moltíssima por perquè el va veure furiós. Uh-huh. Va veure una mirada completament d'ira i va adonar-se que, efectivament, el perill no... Encara ja era una situació de perill. I es va, va marxar corrents a tancar-se amb el bany perquè la parella no l'agafés. La parella, de fet, la va perseguir, va intentar entrar al bany, però no va poder. Uh-huh. El que va fer la Carme allà és, fruit de la por, es va quedar allà tancada, el màxim possible, desitjant que ell se'ns marxés a la feina com feia cada dia. Però ell no va fer així. Va fer veure que marxava, va obrir la porta de casa, va cridar l'ascensor, va fer veure que marxava, però en realitat el que va fer és romandre dintre del domicili. I quan ella, després de temps, va obrir la porta, es va trobar amb ell. Uh-huh. Ella es va espantar moltíssim. Ell va començar a cridar, a dir-li que et penses que no tinc que marxar a treballar. La va portar a la terrassa de dalt i la va llançar 3 pisos cap avall, per la terrassa.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. A tot això, entenc que els veïns van veure alguna cosa de tots els fets?
Els veïns... No queda clar el que la gent va veure o no. Jo crec que és part de les faltes de proves, potser són els testimonis. Però el que sí que narra la Carme és que ella va perdre la consciència. Els veïns van sentir el soroll, uh-huh, i van baixar i la van veure al carrer tirada. I el que un li va narrar amb ella va ser que van sentir-lo amb ell, a l'agressor, dient: ups, se m'ha escapat de les mans.
Déu-n'hi-do.
I llavors la van portar a l'hospital, però es veu que la policia ni va anar a l'hospital, ni va anar al lloc dels fets, ni van investigar què va passar, i va tenir que ser ella, després de la recuperació, segons diu, que va tenir que anar a denunciar els fets.
Aquest és el cas. Anem a fer-li preguntes a la doctora sobre aquest i altres casos en temptatives d'homicidi que sol passar en violència domèstica. Doctora, ens explicava com comença l'agressor a agredir a la seva víctima, en aquest cas la seva dona. Hi ha patrons de conducta establerts en aquests casos? És a dir, tots els agressors amb violència masclista comencen actuant igual fins que acaben en major o menor mesura?
Jo no diria tant patrons conductuals o que segueixen unes mateixes conductes o un mateix camí cap a la violència. Jo el que diria és que hi ha, d'alguna forma, unes dinàmiques que són comuns i que veiem, que és diferent. Perquè realment la composició conductual que podem veure és molt diferent. Per exemple, en aquest cas que narra la Carme, el que la Carme narra són conductes al principi d'adulació, de manipulació, de xantatge emocional, que es tornen cada cop més humiliants, intimidatòries i fins i tot físiques. Uh-huh. Hi havia un control del que feia, però ella estava tan aterida que feia el que li deia. Hi ha unes altres persones que potser no compleixen tant i llavors l'agressor comença a utilitzar conductes de vigilància, d'assetjament, uh-huh, per comprovar si la persona fa o no el que ell vol. Quan no ho fa, és llavors quan pot aparèixer la violència física. És una violència per fer a l'altra persona complir amb el que l'agressor vol i, per una altra banda, també fer-la més allò sumissa i allò tenir molta més por del que ell pugui fer, i amb això aconsegueixes el control total d'aquella persona. Són dinàmiques centrades en el control. És com si tu fessis una taranyina, mm, on tens amb una persona atrapada, i aquella taranyina tu utilitzes els materials que necessitis per la taranyina. Pot ser la manipulació, la coacció, el xantatge emocional, potser serveixen, però hi ha altres casos on necessites de la intimidació, la violència física i l'assetjament per aconseguir-ho. Però la finalitat és tenir aquella persona atrapada a la taranyina i sense autonomia.
Mm. Anem a la pregunta que li faig sempre a la doctora en qualsevol cas de crims, o gairebé, o les qüestions que ens porta cada setmana la doctora Rosa Vinyes, especialitzada en psicologia i en criminologia. Doctora, què porta una persona a fer això? Què porta a un home a maltractar la seva parella?
És, És interessant i n'hi ha moltes teories. Principalment el que veiem amb el cos de la activitat científica és que hi ha dues línies. Una que és més antiga, amb la qual no comparteixo, que és que la violència domèstica sorgeix de relacions conflictives i disfuncionals on la violència és pràcticament simètrica, que això són els antics estudis de la violència familiar. No els comparteixo perquè tenen molts defectes metodològics que després han provat ser bastant erronis. Les teories més actuals són aquelles que venen dels moviments feministes que van començar cap als 60-70 i es van desenvolupar més enllà, que són més sofisticats, que estableixen que ve per una situació de control patriarcal, fonamentalment. I, per una altra banda, la por a l'abandonament o a sentir-se rebutjat per la parella. Són els dos grans factors que veiem. Un, la necessitat de controlar, la necessitat de dominar la parella, la necessitat de tenir el poder sobre la relació i establir els rols que un i l'altre han de seguir. I l'altra, per una altra part, és la por a l'abandonament, el rebuig.
Clar, si parlem de control, doctora, jo ja sé que ara frivolitzaré una mica i poso un context que jo no hi entenc gens de tots aquests temes, i és per això que portem a la doctora Vinyes cada setmana a la caravana per tractar casos com aquest. Jo entenc que si en definitiva estem parlant de voler una possessió de control absoluta, si... remarco, jo ja sé que estic frivolitzant. Si un home potencialment perillós en casos com aquest va a teràpia i se li fa teràpia sobre aquest tipus de control, no arribarà fins a aquests extrems. Entenc.
De fet, n'hi ha tractaments que es basen sobre això. Sobretot als Estats Units, aquí també els podem veure a les presons. De fet, treballen sobre un model que es diu el Power Wheel, que és un model de power and control, o sigui, poder i control, i que tracten aquests aspectes. Jo crec que és un tipus d'educació que té que ser amb múltiples vertents. Té que ser, per una part, la necessitat de control sobre la parella, les actituds que tenen sobre les dones, la pròpia autoestima, la pròpia capacitat de gestionar l'estrès. Veiem una de les coses que estem veient més, que això parlo ara d'investigacions que ha fet recentment el Ministeri de l'Interior aquests últims 5 anys. Estan sortint que aquests casos d'homicidi domèstic n'hi han molt d'estressors de nivell vital, pèrdues de feina, econòmicament patint molt. O sigui, són situacions on les persones estan en situacions extremes. Si tu fas una teràpia que el que fa és adreçar aquests múltiples factors que hem dit, llavors el risc generalment decreix, generalment, no amb tots. Pots tenir un tipus d'agressor una mica més antisocial o amb trets psicopàtics, i això pot ser diferent.
Parlàvem, doctora, del perfil de l'agressor. Parlem també del perfil de la víctima. En aquest cas, la mateixa víctima, l'atleta paralímpica Carmen Jiménez, explicava que l'11 de març del 2010, és a dir, el dia que es desencadenava aquesta discussió que va acabar de forma tràgica, no recordava ni per què era la discussió. Això sol ser típic a les víctimes de violència domèstica?
No sé si típic. El que passa és que aquí tenim que tenir en compte que hi ha una... I això ara em poso una mica al barret clínic. Quan hi ha en situació on perds el coneixement, generalment tens una mica el que es diu amnèsia. Vereix amnèsia és amnèsia que generalment pot abarcar els períodes d'abans que perdessis el coneixement. Llavors, en aquest cas, no sé, posant-me el barret clínic, tinc que dir que no sé si és que no ho recorden o que en aquest cas hi ha una pèrdua de coneixement i, per tant, els records que hi ha abans de perdre el coneixement o de fer-se un cop al cap no es recorden perquè neurològicament no es recorden en una situació d'aquests. Però generalment, si no, les entrevistes que he tingut jo amb víctimes de violència domèstica molt severa i que he entrevistat al Bronx quan estava a Nova York, sí que em podien descriure clarament els antecedents i quin pensaven que era el motiu. Generalment, les víctimes de violència domèstica tenen una percepció molt clara i acurada del que, del risc que corren, de si poden morir i generalment què és el que serà el detonant d'això.
Dit això, la Carmen una vegada es va recuperar, això sí, va quedar en caire de rodes per tota la seva vida sent atleta paralímpica del nivell. La Carmen s'hi va denunciar, o va intentar-ho almenys.
Va intentar denunciar, llavors ella el que explica és una altra realitat molt tràgica de les víctimes d'aquest país en general i del nostre sistema judicial, i és que, primer, no tenia masses proves, i això passa en casos de violència domèstica, on tenim la víctima, que generalment és l'única prova que tenim. Segon, li van fer, segons ella, una sèrie d'avaluacions psicològiques on van dir que no compleix el perfil de víctima. No hi ha perfils de víctima, això vull recalcar-ho ja. I va dir que el cas no es va perseguir per falta de proves, bàsicament.
Hi ha certes barreres a l'hora de denunciar aquest tipus de casos?
Generalment, sí, hi ha barreres de tot tipus. Hi ha barreres, per exemple, logístiques. Desgraciadament, l'homicidi domèstic està sobrerepresentat amb la població immigrant. Uh-huh. Llavors, podem tenir aquí fins barreres lingüístiques, fins a una falta d'entendiment del que és el nostre sistema de justícia, o inclús una desconfiança amb el propi sistema. Després, hi ha barreres de tipus més emocional, de no voler fer mal a la família, de veure's emocionalment massa atades al que era aquella parella i no voler fer mal a la parella. Hi ha pressions econòmiques. Si denuncio i em quedo sola, econòmicament potser no puc tirar endavant en el cas de segons quines dones. Uh-huh. Llavors hi ha barreres econòmiques. I després hi ha barreres socials. A vegades hi ha comunitats on recórrer a la policia o les autoritats no està ben vist. Però el que vull dir és que no és un procés gens fàcil. Les víctimes tenen moltes barreres, tenen molt pocs serveis i, desgraciadament, la feina de denunciar és una tasca molt difícil i és una decisió molt dura per elles.
I, de fet, doctora, això no acaba aquí, perquè si aconsegueixen les víctimes denunciar el que han patit per part dels seus agressors, les víctimes, a més, tenen dificultats durant tot el procés penal, entenc.
Sí. Sí, i de fet hem estat sentint avui dia, cada dia jo crec que podem sentir notícies de gent que està de víctimes, que estan molt descontentes amb el tracte rebut pel tot el sistema de justícia criminal. I aquestes barreres també són múltiples. Primer, el que li va passar a la Carme, el que narra, i és que es va sentir victimitzada per segon cop. Ja només és el fet de que tens que reviure un altre cop un aspecte traumàtic del que et va passar, cosa que no... Que, per cert, psicològicament no va massa bé a les víctimes si no estan en un tractament, fer-los recordar, perquè pots fer que la sintomatologia posttraumàtica s'incrementi, per començar. Però després se senten jutjades. Senten que és una avaluació de la seva vida, de les seves decisions, i d'alguna forma tenim la creència social de que la gent rep el que es mereix. I, desgraciadament, aquesta creença s'aplica sobre les víctimes més que sobre cap altra persona. I després que els serveis que donen assistència a les víctimes no estan ben coordinats. Per això, aquests serveis que potser fan informes o que l'estan tractant, que poden documentar lo malament quan passat, a lo millor no estan en contacte amb la fiscalia o amb els altres òrgans, i per això aquests delictes costen molt de perseguir i de provar que realment se'ls ha fet un mal.
Deixem fer una mica de mea culpa com a mitjà de comunicació. Per últim, doctora, entenc que en casos mediàtics, com podia ser el de Carmen Jiménez, que ja era prou coneguda, la revictimització de la que parlava és molt més notòria.
Sí, però en aquest cas tenim aquí una diferència, i és que ella està decidint parlar amb els seus... ella ara mateix està decidint parlar d'aquests fets. Uh-huh. I està decidint d'alguna manera decidir com els vol viure, com es vol viure la seva vida i com superar-ho. Llavors, en aquest sentit, aquest és una mica diferent, però n'hi ha d'altres que realment s'exposa molt la vida de les víctimes.
Dit això, avui sí que voldria acabar, doctora, donant dos telèfons importantíssims, com el 016, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere, o també la línia d'atenció contra la violència masclista que posa a disposició la Generalitat de forma gratuïta, que és el 900-900-120. 900-900-120. Doctora Vinyes, com sempre, moltíssimes gràcies.
De res, bon dia.